Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Sis minuts i mig que passen de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa la nostra caravana i convidar-hi a pujar ni més ni menys que el periodista Jordi Ramos, Núria.
La producció, la ràdio i el Festival d'Eurovisió són algunes de les paraules que millor defineixen a dia d'avui el nostre convidat. Nascut a Sabadell i graduat en Comunicació Audiovisual a la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordi Ramos es dedica a la producció de ràdio des de finals dels 90 i ha treballat en emissores com Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell i Ràdio Barcelona. Va ser però l'any 2003 quan va entrar a formar part de l'equip de RAC1, emissora on actualment treballa compartint matins amb Jordi Basté i on de tant en tant parla del Festival d'Eurovisió com a gran seguidor i també expert en el format. Una passió que ara ha demostrat publicant el seu primer llibre Eurovisió, unes pàgines on Jordi Ramos ens introdueix al món eurovisiu i ens parla des de la història del certamen fins al sistema de puntuacions o el perquè de la participació d'Austràlia. És per això que per conèixer en tots els detalls ja podem saludar a aquesta hora el canès, el seu autor, el periodista Jordi Ramos.
Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jordi, ara parlem d'aquest llibre, d'aquest Eurovisió, però abans, com a expert en el tema i també com a gran eurofan, explica'ns quina valoració en fas d'aquest any.
Bé, només cal sentir-ho, aquesta actuació és espectacular.
És brutal, eh?
Sí, sí, l'Orient no va...
Festiu, festiu.
S'ha de dir que a la final no va fer tan bé com a la semifinal, però això ja és buscar-hi els tres peus al gat. Realment, l'actuació és espectacular. Ella és una intèrpret extraordinària. Tu la veus en directe i és garratibant. Tot i que és veritat que, bueno, és interessant perquè ha suscitat molt el dubte sobre el tema dels jurats i del televot, no? De fet, és un dubte que és com etern, perquè ja havia existit el mateix festival, el vam tenir també aquí al Benidorm Fest l'any passat amb el tema d'Aimamà i Chanel, i clar, ha passat perquè el públic preferia Finlàndia, no?, que també era molt divertit, i el públic ha castigat a Blanca Paloma, també.
Sí, sí, sí. Què tenia Finlàndia que l'ha fet tan popular?
Bona pregunta. Jo crec que és una cançó que és una barreja d'estils, perquè realment tu te la poses i al principi és com una cosa...
És molt hardcore, no?
Exacte, però després canvia de cop i volta i es torna una cosa pop i...
Sí, sí, com dos temes en un.
Clarament. Llavors, però a banda és un... Dins de tu vas veient les restes d'actuacions i aquesta és que és una explosió de cop i volta. I ell té un desparpajo que no se l'aguanta. A més, jo crec que la seva personalitat ha jugat molt, saps? Perquè és un noi molt trapella, és un noi així molt, molt gamberro i ha jugat també, ha donat molt material de xarxes, saps? Perquè tu el veies movent-se per Liverpool o per Helsinki o per on fos i sempre n'estava fent una. I jo crec que això ha fet que també anés enamorant a la gent o que igual... Jo sempre ho he pensat, que Eurovisió també té molt de component de psicològic social del moment.
Sí?
Quina cançó... Sí, perquè, jo què sé, per exemple, l'any de... el 2021, que va guanyar Måneskin, aquell any la favorita era Malta, que era una cançó així molt de diva, una dona empoderada i tal. A mi m'agradava molt, de fet m'agradava més que Måneskin. Però bé, era... segurament la més convencional per guanyar. I ves per on va guanyar Måneskin, que era una proposta que a priori ningú no li donava credibilitat. I sincerament, a mi em va donar la sensació, evidentment em puc estar equivocant, però em donava la sensació que els països, després de la crisi de la pandèmia, van decidir o bé optar per una cosa més de mirem cap a una altra banda i la diversió, o mirem cap a la banda de que malament ho hem passat, quina pena, com va ser el cas de Televisió Espanyola, que amb el Blas Cantó enviava la cançó de La meva àvia s'ha mort i tal, que ho recordava cada dos minuts. I en canvi, Itàlia va fer com una proposta més rebel, no? I em va donar la... potser m'equivoco, però em va donar la sensació que a Europa era el que volia, no? Rebel·lar-se contra el que havia passat i és el que va fer que connectessin amb Måneskin. Doncs potser amb Cha-Cha-Cha passava una mica el mateix, no? Ara el món necessitava, o Europa necessitava una cosa així més forta, més aquesta mena d'explosió, i ja, t'he d'assegurar que Liverpool es vivia a saco, eh? Vull dir, allò és un fenomen, aquesta cançó és un fenomen.
Sí, eh? Aquesta cançó que sona així. aquest inici hardcore que dèiem una mica, sí, que després es va reconvertir en una coseta, més pop. Escolta'm, tu hi has anat aquest any?
Vaig tornar diumenge.
Tu hi has anat aquest any? Has informat de tot el que estava passant. Tu deus haver passat bomba.
Déu-n'hi-do.
Sí, eh?
Però s'ha de dir que és bastant intens, eh? Vull dir que... Però has, sí, Déu-n'hi-do.
Has tornat cap aquí. Ets el productor d'un dels programes més importants, si no el més important del país. Com t'ho fas per estar tan fresc? No, perquè l'heu de veure.
Bueno,
ara quasi bé que es posa a ballar el xat-xat-xat.
Ja. A la mà porto el quart cafè del dia. Bueno. Suposo que m'expliques.
No, però com ha anat per allà?
Bé, bé, molt bé, molt bé. Realment és una experiència... A veure, és el que et dic, és intens, perquè realment, evidentment, quan vas treballant i no només fas programes, sinó que també has de cobrir la part informativa, doncs clar, has d'estar pendent de les cròniques constantment. Però, a banda d'això, és que hi ha molt de material d'Eurovisió, perquè... No, nosaltres veiem tres gales, però en realitat és una festa d'inauguració, les tres gales, i cada gala té tres assajos, dels quals només en un, el primer de tots, els periodistes podem entrar a l'estadi. I, clar, és un gran valor poder estar allà dins, no? Llavors, si tens en compte que cada assaig d'aquests doncs, són tres hores ben bones, doncs ves multiplicant la implicació que això necessita, no? A banda que, clar, també era interessant poder sortir una mica de l'estadi i poder captar una mica doncs, quin era l'ambient que es vivia per la ciutat, acostar-se a l'Eurovillage... Són coses que realment... És que realment era espectacular, aquesta. O sigui, Liverpool s'ha bolcat a l'Eurovisió d'una manera que, i això ho coincidien tots els meus companys, feia molts anys que no es veia. O sigui, estava ple de banderoles, músics pel carrer, pianos, senties música, cançons d'Eurovisió de cada local. De fet, avui mateix han sortit les dades d'afluència de públic i ells esperaven 100.000 visitants i n'hi han anat 500.000.
Déu-n'hi-do.
Sí, clar, t'ho imagina't. I no estem parlant de Londres,
quin
no
és... Quin duplicat, la cosa.
Ai, vamos.
És que, clar.
Es veu que algú de la Cambra de Comerç deia que havia estat el dissabte passat, el dia de la final, ha estat el dia que han tingut més feina, més clients, de tota la història de la ciutat de Liverpool.
Uau. Uau. Sí, que... Clar, Eurovisió, jo tinc la impressió que els darrers anys era un format que s'anava apagant una miqueta o que lluïa una mica menys per al friquisme de les darreres temporades, de les darreres edicions, però aquesta ho ha patat tantíssim. Té alguna cosa a veure amb la pandèmia, creus?
No. Jo crec que sí que és veritat que ha passat per diverses èpoques, però jo m'atreviria a dir que potser l'època en què ha tingut aquest ressorgiment més gran va ser precisament arrel de la primera victòria de Lorin, el 2012. Perquè hi ha diversos aspectes. Un és els suecs. Els suecs viuen a Eurovisió d'una manera increïble. És a dir, si veiessis les... Tu estàs acostumat al Benidorm Fest, però si tu veiessis el Melody Festival, que és la selecció que fan ells... al·lucines.
Brutal,
és que és com un segon Eurovisió, saps? És també un estadi... De fet, hi ha peregrinació d'europeus que van a Estocolm cada any per veure el Melody Festival. Jo faig festa a casa per veure el Melody Festival, òbviament. I no només això, sinó que Eurovisió ha anat evolucionant i, per exemple, un dels aspectes és que ha anat creixent, però el moment en què els anys 2000 organitzen els suecs, algú d'allà dins se li acut deixar d'estar en un auditori i passar a un estadi. I això li ha donat completament la volta, perquè ja no hi ha gent asseguda amb cadires allà, autoritats convidades, passen a ser fans que criden, saps? És allò, aquelles escenografies doncs deixen de ser el que és purament una actuació artística, que hi ha gent que ho critica legítimament, però, clar, es converteixen en videoclips en directe. I això... ja li dona un plus que a sobre la cançó aquesta que estem sentint de Lorin es converteix en un hit comercial increïble arreu del món.
Que pot ser denunciada, aquesta cançó?
No, no ho serà.
No? Tu creus que no?
Tu estàs parlant per això de Tatu, de la nova.
Exacte,
aquesta és la que va guanyar el 2012.
Aquesta és Eufòria i estic parlant d'aquest any.
Sí. A veure, tot pot passar en aquesta vida, però quan va entrar la cançó, ja van començar a córrer...
És que això és panaderia.
Ja ho sé. S'assembla molt. Bueno, no dic que no sigui... Sí.
Té un punt.
A veure, a mi m'han dit... Jo no tinc la veritat absoluta, però a mi m'han dit que són acords que els anys en aquella època eren bastant comuns. També és veritat que avui Flying Free és una de les cançons més virals a l'Spotify de Suècia. Però ja ho era, fa dos mesos, quan va sortir la cançó. Jo en aquell moment ja vaig intentar parlar amb els compositors de Flying Free. I a mi el que em van... De moment estan pendents una mica de veure què diu la discogràfica, perquè els drets els té una empresa belga, aquesta cançó. Però davant del que em deia això, vaig parlar també amb experts en tema aquest, i em van dir que, a veure, perquè sigui considerat plagi, és un procés força complicat. És a dir, cal que ho estableixi un jutge. Les lleis europees no tenen res a veure amb les americanes, que estem acostumats a sentir aquesta facilitat de que es plagi o no es plagi. I, a banda, també cal que un pèrit musical ho analitzi clarament i tal. I, de fet, vaig demanar-li un pèrit musical si podia analitzar-me la cançó. Ja veus que vaig...
En pèrit judicial, eh?
Sí.
Uau.
I el pèrit em va venir a dir que... La semblança era prou important o no com perquè un jutge tant digués que sí com que no. Per tant, el primer pas és que la discogràfica posi la demanda. I mentre això no passi, quedarà tot a l'aire. I també t'he de dir que vaig poder parlar amb Lorín, també farà, sí, abans de l'Eurovisió, i li vaig preguntar.
I què?
Doncs ell em va dir que no havia sentit mai aquesta cançó i que és normal que els artistes s'influencin els uns als altres.
Per cert, vas poder parlar amb Lorín, no sé si ho vas fer, no sé on va ser...
Per Skype.
Per Skype, eh?
Sí, sí.
Ho dic perquè a Barcelona sí que vas estar, perquè va haver un festival bastant important sobre Eurovisió abans de començar tot el festival, no?
Sí, el Barcelona Eurovision Party. De fet, se'n diuen les pre-parties, són unes festes que es fan arreu d'Europa, en el que s'ajunten eurofans i es fan concerts amb els representants, tant d'altres anys com de l'actual, no?
Ho dic perquè en el llibre a Eurovisió, aquest llibre Tots els secrets de l'esdeveniment musical més seguit del món, ho dius que els catalans són molt eurovisius.
Home, és que ho són. Sí, el que passa és que a vegades... Jo crec que és una cosa que alguns ho porten com en silenci, no? Però no, només cal sortir aquests dies... Ostres, la quantitat de comentaris que jo he rebut amb Blanca Paloma, encara que no t'agradin, eh? Però això no vol dir que no t'ho miris. I, no sé, festes que es munten per veure. Aquest cap de setmana, el dissabte, el festival el veies a tots els cines Cinesa, als Yelmo. A la Belize muntava un visionat. A Arena Experience muntava un visionat. Teatre Condal... A veure, si no hi hagués públic eurofan a Catalunya, això no tindria... I a més hi ha una altra cosa que també és circumstancial, no sé fins a quin punt, i és que, i una mica de la raó de ser també del llibre, és que hi ha hagut molts catalans al llarg de la història que hi han contribuït, no? I potser això també ha generat un vincle. Jo no et diré que a Catalunya hi hagi més interès que per Eurovisió que a altres llocs, però el que és evident és que no n'hi ha menys.
En el format eurovisiu, tu creus que passa una mica el que passa amb el format Sálvame? Aquell... No, jo no el miro, però després, clar, ho peten a les audiències.
Va, no t'estranyi.
Sí, eh?
Sí, sí, sí.
Hi ha una
sí.
mica de vergonyeta.
Oh, i tant. És la clàssica documentals, però després cada any és líder, eh? A mi em feia gràcia perquè el diumenge entrava a la tertúlia del Bundó i mirava les audiències i deia oh, vaya patacada que s'ha fotut Eurovisió perquè l'any passat tenia un 50 i aquest any un 39. Bueno, escolta,
sí, bueno,
un 39,
és una borrada.
Tu digue-li algun programa de tele. I llavors, què querrà dir alguna cosa així com, bueno, clar, perquè deu ser cueja, però clar, un 39. I llavors tu mires les dades i, ostres, perquè deia alguna cosa així com... És que fa anys que Eurovisió va haver-hi una època que no, tu m'has mirant totes les dades d'audiència i crec que l'any que n'ha tingut menys va ser el 2011, que va tenir un 20 i escaig.
Que també és una borrada.
Que també és una borrada. I amb cançons que, vull dir, no recordaria... Crec que era la... Que aquí té el Lo Bailao.
Ui.
Que tu no deus saber ni quina és.
No.
Imagina't. Ho entenc, ho entenc.
Escolta, parlàvem de Lorín, parlàvem del xa-xa-xa famós de Finlàndia. Blanca Paloma, què ha passat?
Doncs també és una bona pregunta. Bueno, és evident, no ha connectat amb el públic. Ha passat això. Jo crec que ha estat una decepció considerable per molta gent. Jo no parlo des d'un punt de vista ideològic, eh? Vull dir, hi haurà gent que sí que entendrà que hi ficarà connotacions ideològiques, connotacions de país, connotació de flamenc, tot això. Des d'un punt de vista eurovisiu, tècnic, artístic, la proposta era molt bona. I s'ha de reconèixer que ells ja partien de la base de saber que era una cançó que tampoc no enganxaria amb la gent de la mateixa manera. De fet, jo no, ni la tinc a l'Spotify i no era de les favorites ni del Benidorm al principi. Però que un cop la veus, doncs la proposta artística és increïble. És a dir, tota aquella composició que José Pablo Polo, que és el seu productor i escenògraf, doncs va idear, realment és que és una petita obra de teatre, un petit curtmetratge dins del festival. Sabíem que el jurat segurament la valoraria bé, perquè totes les connotacions a valorar professionals eren bones. Vull dir, ella sempre a la clava, ella sempre fina. De fet, el directe, jo no l'he vist mai en directe, i que no deixi la gent en pell de gallina, perquè té molta força en directe. Mm. I aquella expressió artística, doncs molt bé. Sabíem que el jurat la puntuaria millor que el públic, però no, ningú no s'esperava que... potser el jurat la va deixar de nou, que no està gens malament, però el públic la va deixar última. I clar, això el que ha fet és que una posició que fa 2 anys haguessin considerat com prou bona, mm-hmm, perquè és millor que el que va tenir Miki, que el que va tenir Alfred Garcia, que el que va tenir Blas Cantó, vull dir...
Sí, sí, veníem d'un històric bastant dolent.
Teníem de 20 i escaig. Sí, sí, doncs sí. Ara aquesta, un 17 l'haguessin trobat bo, però clar, venim d'un 3... i hem estat setmanes amb... Estan cinquens a les apostes, que les apostes sempre ho encerten. Per tant, aquí hi ha hagut un daltabaix, sobretot arrel de les expectatives que teníem. No?
Escolta, em deies, jo no ho comento des del punt de vista ideològic, però en el llibre sí que comentes si a Eurovisió hi ha un punt o no d'ideologia.
Hi ha gent de tot. Sí, sí que ho comento perquè a mi... O sigui, jo trobo molt legítim la gent que li vincula la ideologia, però reivindico que no tingui per què ser-hi.
Els vots entre països tenen un punt o no?
Sí, sí, evidentment, perquè hi ha gent que fa aquest vincle. I, de fet, moltes vegades... La mateixa organització ajuda perquè això passi, perquè és evident que el patriotisme que ells mateixos provoquen, saben que apel·la el sentiment... Això genera passió i ajuda a involucrar-te més i menys i a generar audiència i seguir el concurs. Això, evidentment, sí. Però és que, repeteixo, que no és necessari. És a dir, jo he conegut gent que, per exemple, segueix la candidatura de Televisió Espanyola a mort, sigui el que sigui, perquè la porta a Televisió Espanyola i va amb la bandera d'Espanya arreu. I hi ha gent, i amb aquests m'incloc, que el que fem és cada any anar amb la cançó que més ens agrada. I, mira, l'Antonio Baños...
Jo aquest any anava amb Bèlgica, i com ha quedat Bèlgica? Perquè no en tinc ni idea.
Bèlgica que ha quedat novè. Espera, que novè. Porto les dades, eh?
No, porta un full aquí amb tot preparat.
Home, és que havíem de quedar bé. Setè ha quedat.
Setena, eh?
Setè amb 182 punts. I està molt bé.
No pas mal, eh?
No gens. No, és que la cançó més és molt xula, eh? I se'n va sortir molt bé.
A mi m'agrada molt.
Sí.
Escoltem una mica.
Quan tu vulguis.
Va. Eurovisió, tots els segrets de l'esdeveniment musical més seguit del món, editat per Columna, que ja el teniu a les llibreries fa unes quantes setmanes. Com està anant això, Jordi?
Bé, a veure... No estic pendent, ni m'ho diuen, tema vendes, ni idea. Però, francament, jo és una cosa que no havia fet mai, i, de fet, si fa 365 dies em preguntes per aquest llibre, et dic que és la bajanada més gran que s'ha passat pel cap. Però m'ho van proposar i... I jo tenia ganes de... És a dir, sí que havia pensat moltes vegades que faltava alguna cosa d'Eurovisió en català. Perquè potser pel que dèiem abans, no? Jo sé que hi ha el seguiment d'Eurovisió a Catalunya, jo sé que hi ha catalans que segueixen Eurovisió, jo sé que hi ha catalans que no vinculen ideològicament al festival, i és just que també puguem tenir... Bueno, jo pensava, llibre que jo voldria, no? I també, una altra cosa que a mi m'agrada és que, precisament perquè em dedico a la producció... i cap als neòfits, productors són els que ens passem el dia trucant a personal.
Són els que fan el programa de ràdio. Són ells, i ja està.
Bueno, tu també ajudes una mica. Clar, com el meu punt fort era l'agenda, saps? I tenia la possibilitat de poder parlar amb molta gent, doncs vaig pensar que què més que poder intentar, fins i tot des d'un punt de vista egoista, poder parlar amb tot de gent que ha estat vinculada amb el festival o experts que em puguin parlar sobre el festival per poder, doncs, poder fer alguna cosa més que no el que és simplement la Viquipèdia o alguna cosa que ha sortit des d'una òptica molt des de Madrid, que també és molt legítima, però és que hi ha un pes molt gran a Catalunya i que jo crec que és interessant poder-lo desenvolupar, no?
Tant és així, Jordi, que la cantant, actriu i en el seu moment directora de l'Acadèmia d'Operació Triunfo, la Nina, t'ha fet el pròleg.
I és espectacular, a més, eh? Sí, el dia que el vaig veure,
sí,
em vaig quedar garratibat.
Et va dir que sí, de cop?
Doncs mira, li vaig proposar Benidorm Fest.
Bona.
Sí, i em va dir, no et vull dir que no. Perquè a mi em va donar la sensació que havíem connectat el dia que vaig fer. Perquè una de les coses que he fet és intentar entrevistar tots els representants catalans que han passat a Eurovisió, no? I ella, com a representant que ho va fer, el 89...
Perdona, que n'hi ha més del que jo m'imaginava.
Oi?
Sí.
No ets l'únic que m'ho ha dit, això. No, i m'atreviria a dir que fins i tot m'hi puc incloure, perquè, per exemple, José María Bakeli... Jo crec que és que ningú se li...
No sé de quin parla.
981. A veure, tens motius per no... Primer, perquè la cançó no és un...
No és un hit, eh?
No. I després, perquè ell és un artista que es va retirar fins al punt que no vol saber res de l'exposició pública, perquè ell entén que una cosa està lligada amb l'altra i que si deixa la música, deixa l'exposició. De fet, en aquest cas... Vaig tenir la sort de que ell és molt amic de Charlie Diego i que té un programa a Ràdio Vic. Mm. I aquesta amistat sí que li va fer una entrevista que de la que he pogut, bueno, de la que vaig repicar. Però el que vaig fer va ser parlar amb el compositor de la cançó. I el compositor de la cançó era de Los Diablos. I una de les coses que m'explicava, per exemple, és que tot l'equip era català. O sigui, la corista era la Mone. I ell deia, és que haguéssim pogut perfectament aquell any representar Catalunya, perquè tots parlàvem en català entre nosaltres. Vull dir que... I estem parlant d'un any en què ni la gent sap que aquell any eren catalans, perquè jo no t'explico els altres. I, però és que, a més, hi ha hagut... Jo m'he trobat amb molta presència catalana que ni tan sols n'érem conscients. Però jo què sé, per exemple, quan acaben les actuacions i comencen les votacions i la gent pot votar, hi ha aquest entreacte que, bueno, que aquest any actuava el Sam Ryder, etcètera. Doncs sí. Pues el 73 l'entreacte el va fer Charlie Rivel.
Uau.
I també cridava l'atenció, doncs, el 69, que és l'any en què el festival es va organitzar a Madrid, perquè acabava de guanyar Maciel, el cartell el va fer Salvador Dalí. Vull dir que hi ha moltes implicacions catalanes que desconeixem, no? I jo crec que era interessant també aportar aquest punt de vista.
Clar, tu que ets una persona que tens moltes dades al cap respecte a Eurovisió perquè t'agrada, perquè fa molts anys que ho segueixes, tot i així, és un llibre i es nota, eh?, que la documentació ha estat exhaustiva.
Sí, sí. A veure, és que... Suposo que aquí em surt la vena periodística. Hmm. No ho puc evitar, no? Perquè, clar, jo parlo d'Eurovisió per la ràdio i sempre he intentat que es digui la veritat. Per molt que sàpigues coses, s'han de contrastar. Però també és cert que també és el que et deia abans, que era aportar un plus, perquè si tu vols saber com va quedar un país o quins punts va treure, això Wikipedia t'ho diu. Llavors, trobava que era interessant, doncs, elements com, per exemple, doncs, buscar època, premsa antiga i veure què havien dit d'alguns moments, d'alguns artistes, o, per exemple, precisament això, no?, poder parlar amb tots ells i intentar extreure, doncs, anècdotes, curiositats, experiències, sensacions que havien viscut. Això Wikipedia no t'ho donarà.
Mm. En el llibre també ens expliques per què Austràlia forma part d'un festival com el d'Eurovisió. Qui vulgui saber-ho, que se'l llegeixi, sisplau. No farem spoilers. Però sí que et vull preguntar coses que a mi m'han criat l'atenció. Jo abans li deia al Jordi, quan em preguntava, però tu t'agrada Eurovisió? Sí, home, m'agrada, però no em considero eurofan, tampoc. Però sí, hi ha coses que em criaran l'atenció, com, per exemple, que es digui Eurovisió i participi un estat que es diu Israel.
Mm-hmm. Sí, això té una explicació fàcil. Eurovisió no és una... No és un límit geogràfic ni polític. És un límit tecnològic, és l'àrea de radiodifusió. Uh-huh. Perquè això es va crear... O sigui, en realitat, una cosa que també se li escapa a molta gent és que no és una competició de països, això. És una competició de televisions públiques. Tot això va començar l'any 56, quan es comença a crear una xarxa de... De fet, l'estat espanyol encara no existia, la televisió. I comencen a aparèixer les primeres televisions europees i decideixen crear una xarxa entre ells, doncs, per poder col·laborar en... i encara dura, evidentment, perquè la UER és molt forta. Per exemple, el concert de cap d'any de Viena, doncs, el grava una tele i llavors les comparteixen entre totes. I com això, tantes altres coses, no? I, bueno, a l'hora de crear-la apareixen dos conceptes junts. Un és Europa s'està recuperant de la Segona Guerra Mundial, està en creixement, i una cosa com el Festival d'Eurovisió permet crear una unitat i una germanor i un sentiment europeu, i de l'altra hi ha una part purament tecnològica, de poder practicar doncs, això de que tots puguin connectar entre ells, puguin repartir les imatges, etc. Llavors, hi ha un radioespectre tècnic la paraula Eurovisió en realitat la va crear un periodista anglès perquè no sabia ja com dir això, no? El radioespectre europeu. Però és un radioespectre que no està vinculat ni a muntanyes, ni a rius, ni a polítics. És a dir, és una cosa tècnica de les zones hercianes.
I això encara ho creiem molt, eh?
Sí, i per exemple, doncs, arriba a Israel, però també arriba al Marroc i arriba a Tunísia. El que passa és que el Marroc no participa perquè hi ha Israel. I Tunísia i Líban també perquè hi ha Israel. Però
Rússia ara
podrien...
està vetada?
Rússia està expulsada i Bielorússia també.
Val. A part d'això, a part de ser un festival purament tecnològic, també és un festival purament social. Jo dic perquè Eurovisió s'identifica bastant amb el col·lectiu LGTBIQ+, i el col·lectiu també s'identifica amb Eurovisió. No?
Sí, clarament. Però a mi m'agradaria destacar que no és l'únic. És a dir, no és exclusiu. Però sí que és veritat, eh? Vull dir, no és innegable.
Quan neix aquesta vinculació?
Jo crec que ha estat una cosa progressiva, perquè, clar, s'ha de tenir en compte que 68 anys que té el festival, perquè són 67 edicions més el 2020 que no es va fer per la pandèmia, clar, ha donat temps de que hi puguin passar diverses generacions per aquí i que es pugui convertir en una cosa, doncs, precisament que hagi passat de pares i fills i per diverses... Sobretot moments històrics diferents, no? Perquè no té res a veure l'època de la dictadura, per exemple, com veien el festival, com es va veure durant la transició o potser com es deu veure ara, no? Jo crec que hi ha diversos factors. Vaig parlar amb el Gabriel J. Martín, que és un psicòleg expert en temàtica gay, i ell, per exemple, m'explicava que... En primer lloc, hi ha una cosa que és com molt evident, que és com un peix que es mossega la cua. És a dir, tu surts de l'armari, t'interessa conèixer nois o noies que comparteixen la teva orientació sexual, resulta que ells estan aficionats a una cosa que es diu Eurovisió, et parlen d'Eurovisió, fan trobades per veure Eurovisió, fan una festa eurovisiva, tu passes molt bé amb ells... Pues, a veure, o ets molt raro, o t'acabes tornant eurofan.
Una mica com la cervesa, no? Que en 20 minuts t'agrada i després...
Exacte. Llavors, clar, doncs això es va fent un peix que es mossega la cua, perquè arribaràs, coneixeràs nois que acaben de sortir de l'armari i també s'aficionaran, etcètera, etcètera. Però jo crec que també hi ha un altre element que és important, que és que Eurovisió és un festival que té la intenció de ser completament apolític, però alhora... sí que s'ha convertit en una finestra de la diversitat increïble al llarg dels anys, saps? És un festival que ha trencat moltes barreres. Dana Internacional va trencar motllos arreu del món, Conchita Wurst també. Hi ha hagut drag queens, hi ha hagut dones trans, hi ha hagut...
Castanya amb la Queen Machines, que ho van petar molt.
Per exemple...
Va ser molt divertit, allò.
Sí, per mi va ser el millor moment de la segona semifinal. Però, per exemple, tu imagina't... És a dir, tu imagina't un polonès o un hongarès que viuen en aquells països, en aquelles polítiques tan restrictives en aquest sentit, que aquella nit en directe veuen això per la tele.
La seva nit.
Clar, o sigui, és veure que hi ha un altre món possible en el que tu pots ser com et sents a la vida. És impossible que això no et generi un vincle. Sé questa l'última canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai, qui non arriva la musica.
Ara em parlaves de Polònia, d'Hongria, etc., però déu-n'hi-do també el que va fer Marco Mengoni per un país com Itàlia, on governa Meloni, l'extrema dreta.
Sí, bé, és que... És el que et dic, la política hi està vinculada fins a cert punt, que hi està, en molts casos, però també depèn molt de l'estructura de selecció que tenen els països. El cas d'Itàlia, per exemple, té el festival més potent que tots, és el de San Remo. De fet, el festival d'Eurovisió, quan es crea, això que et deia abans de la idea d'allò, ho fan inspirant-se en San Remo, en plan de calla, que San Remo fan una cosa que funciona, copiem-nos una mica, no?
Mira, ara parlaves de San Remo, parlaves abans del festival de Suècia, també.
Sí.
Benidorm Fest, hem d'aprendre una mica encara? O ja ho fem prou bé?
Bueno, jo crec que hi ha coses que són millorables, però que s'ha encarrilat una idea extraordinària. És a dir, tant de bo l'haguéssim tingut molt abans i tant de bo duri molts anys i tant de bo cada cop s'intenti millorar més. Perquè realment és la, és la manera. I, és a dir, encara que Blanca Paloma no hagi anat tan bé com, com molts voldrien, és innegable que el que vam veure aquest dissabte, fa 3 anys, és, era absolutament impensable. Perquè tu recorda escenografies com les de Soraya, com les de Rosa López, Amaya i Alfred, allò... És veritat que també m'expliquen, i això també surt al llibre, el tinent Rovira m'explicava que va tenir molts problemes, però és que, clar, no tenia, tenia zero pressupost. Arriba allà i les coses no funcionen. Són ells dos allà amb un vestidet i uns focus. Clar, res a veure amb el que vam veure. És a dir, la capacitat que ha donat el Benidorm Fest d'empenta amb el Festival d'Eurovisió ha estat increïble a nivell espanyol. I jo estic segur que... No diguis que guanyarà en poc temps, com van dir els de Televisió Espanyola, però que millors posicions les garantiran segur. I això a Europa també en són conscients, perquè es nota que l'interès ha canviat com de la nit al dia.
Ara veia que quan posàvem Marco Mengoni cantaves una miqueta...
Jo crec que te les cantaria totes.
Sí? Aniràs a l'octubre o no? Em sembla que és a l'octubre que ve a Barcelona.
No ho sé encara. No sé, perquè és que... saps què passa? Que això és un perill que a vegades tenim bastant els eurofans, que és que vivim amb una mica una bombolla eurovisiva, saps? Jo tinc la meva llista de Spotify de cançons d'eurovisives, que sona en bucle, al cotxe, allà a casa i tal. I clar, de Mengoni aquesta te la cantaria de dalt a baix, però les altres no sabria què dir-te. Ara t'he de dir que Mengoni en directe va ser...
Brutal, eh?
Brutal.
Eurovisió, un llibre de Jordi Ramos amb pròleg a càrrec de la Nina, que val molt la pena, de veritat. Aquest és un llibre exclusivament per eurofans?
No, en absolut.
No, eh?
No.
De per fet, qui el primer vulgui adentrar-s'hi?
De fet, el primer capítol són les normes del concurs. I clar, hi ha moltes coses que un eurofan no... Saps què passa? Que jo, parlant d'Eurovisió per RAC1, és una de les primeres coses de les que em vaig ser conscient. És a dir, jo no parlo d'Eurovisió per eurofans, parlo per tothom. Llavors, jo cada cop que faig una crònica, per exemple, fins a la setmana abans, sempre dic on es farà l'Eurovisió i quin dia es farà. I això, evidentment, a un eurofan és com insultar-lo a la cara, saps? I no és el cas. Llavors, per mi era important també perquè... També és veritat que a vegades es té un concepte de l'eurofan que jo no comparteixo perquè... L'eurofan, evidentment que hi ha gent que se sap tots els festivals, que se sap totes les puntuacions, que se'l mira cada setmana i totes les cançons te les canta, com jo t'anava a dir ara. Però, escolta, si a tu t'agrada el Festival d'Eurovisió i el dissabte en què es fa la final de maig et quedes a casa, te'l mires i t'ho passes bé, per què això no ser eurofan? El que passa és que, bueno, igual que al futbol hi ha gent que és aficionada i gent que és hooligan, doncs el món de...
Tu ets una mica hooligan, eh?
No, jo crec que estaria una mica al filtre, allà al límit, entre una cosa i l'altra. Sí, home, sí, perquè, a veure, a mi... Jo vaig veure gent el dissabte a Liverpool que no tenien ganes ni de sortir de festa després perquè pel resultat de Blanca Paloma. I jo els deia, escolta, deixeu les vostres venes tranquil·les, saps? I, bueno, doncs l'any que ve doncs ja hi continuarem, saps? Vull dir, això de que l'humor te'l canviï... el resultat de qualsevol cosa no entra en mi. És a dir, allò és una festa. I tu vas a passar bé. Surt bé? Estupendo. Surt malament? Doncs l'any que ve més.
L'any que ve més?
Per favor. I espero que per molts anys.
Sí? Tornaràs?
Si em deixen. Clar, no depèn exclusivament de mi. Cal que el festival m'acrediti, que la ràdio m'hi enviï i tal, però de moment... De moment sí, tant a Benidorm com al festival. Realment és que és molt espectacular.
Tu que saps cosetes, Jordi, va.
A veure.
De l'any que ve se'n sap ja alguna cosa o això va més lent?
No, home, a veure, se saben cosetes, però clar, portem 2 dies de la temporada eurovisiva del 2024. Se sap que hi ha hagut diverses candidatures de ciutats sueques per celebrar el festival. Una d'elles es veu que és una ciutat del nord que és tan petita que haurien d'enviar-hi creuers perquè puguin acollir prou gent com per que es desplacés fins allà. Se sap que ja hi ha com 10 països que ja han comunicat que participaran. L'últim ha estat Alemanya.
Val, ho has de comunicar, això, eh?
Sí, tu t'apuntes, perquè, de fet, has de pagar una mortalada per formar-hi part. Crec que són uns 200.000 euros només per entrar-hi. Perquè, clar, això... Bueno, ells diran que és en concepte de drets d'emissió, però en cap de... És com una mena de matrícula,
sí,
no?,
sí,
pels
però...
amics.
Exacte.
Clar, és un dels problemes que de vegades diuen també algunes delegacions petites a l'hora de poder-hi anar, com una de les coses que atribuïa Andorra per deixar de fer-ho. Perquè, clar, tu has de pagar una quantitat només per participar i després has de pagar totes les despeses que comporta la teva delegació, enviar-hi la gent, l'escenografia... Que a més, clar, són... No és només, per exemple, si tu allà portes petardos, no només són els petardos dels quatre assajos i els petardos de sobre per si fallen els primers petardos. És a dir, has de comprar un munt de petardos. I qui diu això, diu vestits, diu, bueno, el personal, diu els temes tècnics, tot el que... i la gira de promoció, perquè al capdavall la teva gent no pot votar, t'han de votar els altres.
Clar.
Llavors, és important que hi hagi una campanya de promoció i de recórrer Europa perquè et coneguin i coneguin la cançó. Per tant, és una despesa. I això, doncs, se saben de 10 que participen. Lorina ha demanat que sigui a Estocolm. Veurem si li fan cas o no li fan cas. Jo crec que si no és Estocolm serà Malmo, perquè són ciutats grans i l'any que ve s'espera que sigui un festival molt gran. Primer perquè els suecs sempre ho han fet molt gran i després perquè l'any que ve farà 50 anys de la victòria d'ABBA.
Home,
i a Suècia... A Suècia queda molt maco, això.
Hi haurà com un homenatge, eh?
Home, no ho dubtis. No ho dubtis.
Segur. I vosaltres no dubteu que si voleu saber una mica més de cara a Eurovisió i per estar preparats d'aquí a la festa de l'any següent, del 2024, us podeu llegir aquest llibre, Eurovisió, de Jordi Ramos, editat per l'editorial Columna.
Deixa'm només una cosa, sí, que ara hi he pensat, que deies això de les coses que comencen de cara a l'any que ve. Si algú que ens escolta és artista, avui han obert el termini per presentar cançons a Benidorm Fest.
Sí?
Avui mateix.
Doncs ja està. Si algú s'hi vol presentar, escolta'm.
És l'ocasió d'or perquè enviïn una cançó que pugui destronar qualsevol altra de les que ha enviat Televisió Espanyola al festival.
Ara. Jordi Ramos, jo, si em deixen, també m'apunto l'any que ve.
Home, per favor, allà. Estàs benvingut.
Jordi, que vagi molt bé. Gràcies, un plaer de conversa.
Igualment.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a partir de les 8, Camins, el magazín de la vesprada amb Rafa Sanahuja i la resta de la banda.
A Ràdio Estel.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Vinga, som a 4:45 de la tarda i a la caravana cada dimarts fem una parada tècnica, la parada solidària, i avui volem posar un dels temes més delicats del nostre país sobre la taula, la pobresa energètica. Atenció, perquè al voltant de 3,5 milions de famílies a l'estat espanyol pateixen aquesta situació, segons els indicadors recollits pel Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Decidir entre pagar l'hipoteca, l'energia i l'aigua o alimentar els fills és la realitat diària d'aquestes famílies. Per parlar-ne de tot plegat, hem convidat a Mònica Guiteres, membre de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, un moviment social que lluita per garantir l'accés universal als serveis bàsics d'aigua i energia exercint pressió sobre l'administració. Mònica, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Deixa que el cante la carta, tenim de tot, de qualitat normaleta. Li pose tot el cariño, baixa i se foc, volen la base ben feta. Si a mi se'm talla la salsa, un nou bufo, mai menjaré de calent. He de mantindre esta farsa, qui paga mana, sóc jo, són eixes clients. Volen paraules com armes, dignes i plenes, que obrigues cor i cartera. Volen metàfora...
Mònica, no crec que quedin masses dubtes, però explica'ns una mica què comporta conviure amb la pobresa energètica. Què comporta ser pobre energèticament parlant?
Doncs nosaltres sempre diem que és una situació molt complexa, que pateixen aquelles persones que no poden garantir els serveis bàsics d'aigua i energia, no?, per escalfar-se, cuinar, doncs utilitzar el que avui dia és totes les eines comunicatives i de la informació, o des d'una petita llum per fer els deures per la canalla, no? Això vol dir que t'estan restant una cosa que és essencial per una vida digna. I no ho podem permetre, no?
Imagino que des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica trobeu realitats molt dures diàriament, no?
Sí, cada 15 dies ens reunim i la veritat és que últimament estem trobant casos que ja no són simplement pobresa energètica, sinó que és ja als marges dels marges, no? Tenim persones que ja no és que no puguin pagar o tinguin dificultat per pagar les seves factures, sinó que estan acumulant deutes de milers d'euros, no centenars, sinó milers d'euros, 1.000, 2.000, 3.000 euros acumulats de deute, o persones que no poden donar d'alta els subministraments perquè no tenen l'accés a l'habitatge garantit i potser s'han vist, per exemple, en la situació de ser desnonades o estan ocupant l'habitatge del que van ser desnonades o un habitatge de la banca que està buit, etcètera, no?
Hi ha cert estigma, Mònica, sobre les persones que pateixen aquests talls de subministrament bàsics? Hi ha alguna part de vergonya en el fet de voler demanar ajuda?
Jo crec que hi ha més que vergonya, que també molta culpabilitat i culpabilització. Les persones que venen a les nostres assemblees ho diuen. No és que no pagui perquè no vull. No pago perquè no puc. Tant de bo pogués pagar, no? I jo crec que aquí totes estarem d'acord en que tenir deutes a l'esquena no és cap situació agradable i, per tant, la gent que acumula aquest deute és perquè no ha tingut cap altra manera de fer-ho. I ens trobem, a més, una altra qüestió, més enllà del tema de no poder pagar les factures i aquest endeutament, que és l'assetjament per part dels cobradors de les grans empreses com Endesa, Iberdrola, Naturgy, que fan una barbaritat darrere d'aquestes empreses cobradors del frac perquè la gent acabi pagant traient els diners d'un lloc on no hi són, no? I fent molt de mal a nivell de salut mental.
És legal tallar el subministrament bàsic?
No és legal tallar els subministraments. A Catalunya tenim la llei 24/2015, que va ser una iniciativa legislativa popular i que està en vigor des de 2015 i mai ha deixat d'estar-ho. De fet, una part d'aquesta llei sí que va tenir certes problemàtiques, però la part de pobresa energètica sempre va estar vigent i, tot i així, hi va haver aquest cas tan dramàtic de la Rosa de Reus que va morir en un incendi a la seva llar després de que Gas Natural Fenosa, avui dia Naturgy, li hagués tallat la llum de manera il·legal, com seguim defensant a dia d'avui, no? Sense haver preguntat abans a serveis socials si en aquell habitatge vivia una persona vulnerable.
De seguida et pregunto sobre altres qüestions de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Abans volia, si em permeteu l'expressió, jugar una mica un joc macabre. Ara em parlaves de la llei 24/2015 i jo volia saber si s'està seguint. Anem punt per punt. Les administracions públiques han de garantir el dret d'accés als subministraments bàsics d'aigua potable, de gas i d'electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial d'acord amb l'article 5.10 mentre duri aquesta situació. Això es compleix?
Es compleix, sí. però tots els articles estan relacionats entre ells, vull dir que si vols seguim i veurem on està la dificultat d'aplicació.
Som-hi, jo m'he apuntat alguns, no és, evidentment no és la llei sencera, però m'he apuntat alguns. Les administracions públiques han d'establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d'aigua potable, de gas i d'electricitat per garantir que concedeixin ajuts a fons perduts a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. I torno, això es compleix?
Aquesta és la part problemàtica. Aquí, a Catalunya, s'han firmat alguns acords amb empreses subministradores d'aigua i s'ha firmat també un conveni molt important entre la Generalitat i Endesa, que va permetre, no, ara ja farà 2 anys, que s'aixugués, que es condonés el deute de més de 35.000 famílies aquí a Catalunya que tenien el subministrament contractat amb Endesa, que és la majoritària a Catalunya. Què passa? Que cal que signin aquest conveni o convenis similars les altres grans, no, de l'oligopoli, que a més està fent una cosa que és incomprensible, que és gestionar un servei que mai hauria d'haver estat privatitzat, no? Aquests convenis amb Naturgy i Iberdrola no s'han signat encara.
Segueixo, si em permets, eh? Quan l'empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament, ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals o a l'òrgan de l'administració que es determini per reglament per determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d'exclusió residencial determinades per l'article anomenat abans, el 5.10. En cas que es compleixin aquests requisits, s'han de garantir els subministraments bàsics d'acord amb el que estableix l'apartat 1 i s'han d'aplicar els ajuts necessaris establerts per l'apartat 3. Això es compleix?
Sí, aquesta és la part d'avisar, no? L'empresa ha d'avisar a les administracions, però això es compleix avui. Fins que no va passar el cas, com deia, dramàtic de la Rosa de Reus, això no s'estava complint en molts dels casos i de vegades necessitem un cas tan complicat i tan dolorós perquè algunes empreses d'aquestes característiques hi ha molt de poder es posin les piles, també perquè l'administració sigui valenta i els hi posi les línies vermelles.
I acabo amb aquest punt, eh? El govern ha de garantir que en els supòsits de vulnerabilitat a què fan referència els articles 5 i 6, les despeses en habitatge i en subministraments bàsics no comportin més d'un 30% dels ingressos disponibles de la unitat familiar, sempre que les despeses de lloguer i de subministrament siguin inferiors als topalls màxims que siguin establerts per reglament en funció de la zona geogràfica de residència de les persones o unitats familiars beneficiàries. Això es compleix?
Jo crec que per acomplir aquest encara estem lluny, no? Perquè per acomplir aquest hauria de ser veritat que no acumulem deute. Vull dir que la gent no li agrada, tot i que no li tallin, la gent no vol acumular un deute. Per tant, hem de resoldre que no hi hagi talls, que això sí que estem en un compliment, però hem d'aixugar aquests deutes que es van acumulant. No només això, sinó que això té a veure amb els barems que estan establerts, que són aquest 5.10, que la gent dirà, ¿esto qué es? Pues, bàsicament, els barems, també a pobresaenergètica.es, nosaltres tenim infografies perquè sabem que tot lo burocràtic i administratiu és molt complex i perquè sigui un document que tothom entengui, allà la gent pot consultar els barems. De fet, es va fer una llei que fos garantista i que no calgués estar sota un pont per quedar protegit per la llei. Hi ha uns barems garantistes i, per exemple, les persones, diguéssim, milauristes, estan protegides per la llei. Ho dic així per sobre i animo a tothom que ho revisi, però estem parlant de que no has d'estar cobrant 200 euros perquè et protegeixi la llei, sinó perquè sinó què estem fent, no? Drets de mínims o drets garantistes?
Seguim parlant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, perquè una de les claus de la vostra tasca, Mònica, és el grup de suport mutu. Com és un espai com aquest? Com neix?
Sí, l'espai de suport mutu va néixer perquè vèiem que tot el tema de la pobresa energètica tenia greus impactes en la salut a tots els nivells i que més enllà d'ajuntar-nos cada 15 dies per parlar dels subministraments, segurament calia que ens juntéssim a parlar de com estem, no? I llavors és un espai que s'obre cada any a incloure noves persones, però que després és un grup tancat, un espai segur en el que es poden parlar tot de coses que no surten d'allà, no? Una mica amb la lògica dels grups de suport mutu, i en aquest cas, pues, acompanyades d'un terapeuta, poder parlar de tot allò que no és directament m'han tallat l'aigua o no puc pagar, sinó avui he tingut un dia molt difícil, no? O aquest mes tinc aquesta situació familiar. I poder entre totes ajudar-nos, perquè sabem que, bueno, que la qüestió de la salut és molt important i que accedir a un seguiment o a una teràpia o a un espai segur no és tan fàcil a la societat que vivim, no?
Sentiu el recolzament per part de les institucions o creieu que invisibilitza molt aquesta gent?
Jo crec que hem fet molta feina des de 2014. Al principi ningú volia parlar de la pobresa energètica i, de fet, nosaltres intentem posar en dubte que sigui una forma més de pobresa. Pensem que no ho és. Pensem que clar que hi ha pobresa, però la pobresa energètica prové d'un model energètic que ha estat regalat, privatitzat en una sèrie d'empreses que fan benefici amb els nostres drets, no? Per tant, hi ha països on hi ha els mateixos nivells de pobresa, però on el model energètic no ha donat tant de poder en aquests actors i, per tant, hi ha més protecció. Llavors, per nosaltres és important seguir pressionant a les administracions perquè, tot i que sí que estan ara acunyant el concepte i entenent que s'han de fer mesures, aquesta confrontació dels grans actors, com dic, les empreses de l'oligopoli, després n'hi ha moltes d'altres, hi ha cooperatives d'energia verda, que ens sembla fantàstic que estiguin en aquest, no?, en aquest marc, però les empreses privades que fan benefici de les nostres necessitats més bàsiques, pensem que l'administració encara té molt camí per recórrer per marcar-los a on no poden passar la línia i, eventualment, recuperar aquests serveis pel bé públic.
De seguida, Mònica, et pregunto si patim pobresa energètica, on ens hem d'adreçar, on hem de dirigir-nos perquè ens ajudeu. Abans, però, seguint aquells indicadors del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, unes dades que diuen que moltes d'aquestes persones en situació de pobresa energètica són persones majors de 65 anys, persones que realment es troben en una situació vulnerable, no? I, ostres, pensava, ara podran anar de franc gairebé els dimarts, crec que és al cinema, però seguiran sense poder pagar el rebuig de l'aigua.
Totalment. L'aigua i la llum per les persones grans són encara més importants, no? Les necessitats bàsiques, el moment de salut de les persones en una situació, no?, d'una bellesa que sigui digna i que es pugui viure amb qualitat, han de tenir uns subministraments garantits. No només la gent gran, tothom, no? Però la gent gran en especial. I és el que veiem als nostres assessoraments, que venen desemparades, que no entenen la factura. Si no l'entén algú que ha fet formació tècnica, doncs, a veure, és que no ajuden, no?, a que això sigui possible. Per tant, hem de fer més proper tot el que és entendre com funciona aquest sistema, com funcionen les factures i a quines ajudes podem accedir, no? Quins són els nostres drets? Això és el que fem a l'APE. Fem un empoderament col·lectiu sobre quins són els nostres drets, especialment, com deies, a les persones grans, que són molt afectades. També hi ha una gran majoria de dones afectades i una gran majoria de dones, diguéssim, que estan encapçalant una família monoparental.
Això passa aquí, passa al país, però a nivell europeu com estem?
A nivell europeu hi ha una situació també greu. Estem parlant de que aproximadament una de cada quatre llars està tenint problemes per pagar les factures i són prop de 50 milions de persones que podrien estar en situació de pobresa energètica. Per tant, és moltíssima població. Aquests no
50
és...
milions de persones?
Mhm.
Bèstia, això,
50 milions. Entre 32 i 50, segons els estudis que mirem, no? I segons l'indicador, perquè hi ha gent que sí que paga les factures, però que ha deixat de posar la calefacció. La pot pagar perquè està vivint per sota del que és digne. Vull dir que és una dada difícil de calcular, però, a més, amb l'estat del parc d'habitatge molt envellit, no només a l'estat espanyol, sinó, per exemple, doncs, a Europa de l'Est, etc., es donen situacions molt, molt complicades o de persones que s'estan recolzant en fons d'escalfor de molt perill, no? Doncs, crema de combustibles, etc. Això no ho volem ni aquí ni enlloc i Europa està en aquesta situació complexa.
Mònica, per últim, va, que en queden 10 segons. On ens adrecem?
A l'APE ens reunim cada 15 dies al carrer Obradors número 8, que està al barri gòtic de Barcelona, i demà, bueno, cada dimecres, diguéssim, caldria mirar el nostre calendari, però cada dos dimecres estem allà reunides a l'Associació de Veïns de Barcelona.
Mònica Guiteras, membre de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, moltíssimes gràcies, que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies a vosaltres.